Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest divendres 4 d'octubre. Avui comencem el repàs a l'actualitat, començant a fer boca per les jornades gastronòmiques que d'aquí just una setmana començaran al municipi. L'Ametlla de Mar posa en valor el peix de la Llotja amb les jornades gastronòmiques. L'Ametlla de Mar ja està a punt per una nova experiència gastronòmica i és que la setmana vinent, de l'11 al 20 d'octubre, s'enceten les jornades gastronòmiques del Peix de la Llotja i durant aquests dies, 12 restaurants del municipi realitzaran nous menús amb el peix blanc com a protagonista. Els restaurants del Club de la Gastronomia oferiran menús de 20 a 50 euros amb postres i beguda inclosos. D'altra banda, repeteix l'experiència del Tapamar, en aquest cas, el Tapa Blanca. En aquesta nova ruta de tapes són 13 els bars que oferiran propostes originals, fresques, en forma de tapes. Per només 2,50 euros es podrà degustar tapa més beguda. Damià Lleó és el gerent de l'àrea municipal de turisme.
L'any passat vam començar amb els menús gastronòmics, amb els restaurants, i enguany ja per a unificar una mica, no?, per a promocionar tot el que és el sector de l'hostaleria, vam incloure els bars amb aquesta etapa mar. I la veritat és que la tonyina roja va ser un èxit total, lo del peix blau també, i enguany, i ara també jo crec que serà un èxit total.
Però les jornades gastronòmiques són un paraigua que acull diverses propostes i activitats entorn del peix blanc. Un dels pilars de les jornades és la tradicional diada de l'arrossejat, que tindrà lloc aquest any el 13 d'octubre, que enguany arriba ja a la 29a edició. A més, paral·lelament, tindrà lloc la trobada castellera amb els xics caleros, els xiquets del Serrallo i els xiquets del Cobé. També es realitzarà per primer cop la primera trobada d'Instagramers, és a dir, usuaris d'Instagram que al llarg del dia fotografiaran els millors indrets i instants de la diada gastronòmica. I en l'àmbit territorial, encetem a continuació un bloc parlant de la crisi sísmica. Nou terratrèmol de 3,7 graus a la costa de Castelló després d'una nit amb 3 sismes de petita magnitud. És una informació que ens ha arribat fa uns instants, ja que la costa de Castelló i la de les Terres de l'Ebre ha registrat aquest matí, quan passaven 4 minuts de 3:15 del matí, un nou terratrèmol de 3,7 graus a l'escala de Richter. Aquest és el sisme més important de les darreres hores després d'una nit tranquil·la amb només 3 terratrèmols que han oscil·lat entre els 1,6 graus i els 1,7 entre la mitjanit i 6:15 del matí. El 112 ha rebut 3 trucades relacionades amb el sisme des d'Alcanar. El dijous a la nit, el Departament d'Interior va activar la fase d'alerta del Pla Sismicat per l'episodi de terratrèmols a les Terres de l'Ebre i davant de la costa de Vinaròs. També vinculat amb els sismes, missatge de tranquil·litat d'indústria als polítics ebrencs davant de la crisi sísmica. El Ministeri d'Indústria ha transmès un missatge de tranquil·litat als polítics ebrencs davant de la crisi i els ha assegurat que la plataforma Castor no injecta gas des del passat 16 de setembre. Una informació que fins ara no s'havia acabat de confirmar i havia generat certa desconfiança al territori. L'alcalde d'Alcanar, representants dels Consells Comarcals del Baix Ebre i el Montsià i el delegat del govern a les Terres de l'Ebre han sortit satisfets de la reunió mantinguda aquest dilluns al matí amb el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Jordi Sierra, el qual també els va garantir que Indústria no permetrà al Castor tornar a l'activitat sense plenes garanties de cap més incidència. I una darrera notícia vinculada als sismes és cridassada monumental a Vinaròs per demanar el desmantellament del Castor. La concentració d'unes 1.500 persones, segons fonts de la policia local de Vinaròs, van convertir ahir la plaça parroquial en un autèntic infern de soroll, fent sonar cassoles i xiulets per mostrar clarament el seu rebuig al magatzem de gas Castor instal·lat en aquest terme municipal. Va estar la concentració més multitudinària que que ha provocat aquest projecte a la capital del Baix Maestrat i el missatge va ser clar. La ciutadania vol la paralització i desmantellament immediat de les instal·lacions del Castor davant la crisi sísmica que han generat les injeccions de gas a la planta submarina. Des de la plataforma en defensa del Sénia ja han avançat que les mobilitzacions continuaran aquest cap de setmana. I canviem de qüestió. A continuació parlem de mobilitat. Fita històrica, també, des de l'Aldea. Foment obre la variant de l'Aldea després de 4 anys d'obres. El malson s'ha acabat. 5 anys després de licitar les obres, la més de reivindicada variant la de la Nacional 340 a l'Aldea s'ha posat en servei. Els veïns de l'Aldea han hagut de sofrir un trànsit de 17.000 vehicles diaris, 4.500 dels quals eren camions pel centre del seu nucli urbà, mentre el projecte i les obres avançaven lentament. L'entrada al govern de la titular de Foment, Anna Pastor, al novembre del 2011, ha estat un revulsiu clau per accelerar les obres aturades durant 16 mesos per l'anterior govern socialista. Pastor va presidir ahir al migdia l'acte inaugural amb el descobriment d'un monòlit identificatiu de la variant. Abans, i en 2 autocars, autoritats polítiques i mitjans de comunicació varen recórrer la nova carretera de 8,3 quilòmetres que evita pel nord el nucli urbà de l'Aldea. Es tracta d'una via de doble calçada que transita pels municipis de l'Aldea i Camarles i dissenyada per circular a una velocitat de 100 km per hora. S'han construït 3 enllaços a diferent nivell, 2 viaductes, 8 passos inferiors i 5 passos superiors que salven obstacles naturals i artificials. El pressupost de l'obra ascendeix a 29,1 milions d'euros, als quals cal sumar-hi la inversió de la redacció de l'estudi informatiu, els projectes i les expropiacions. En total, quasi 41 milions d'euros. I troben les restes d'un soldat de la Guerra Civil en un jaciment a Aldover. Un equip d'arqueòlegs que treballava en un jaciment al municipi d'Aldover va descobrir fa uns dies les restes en molt bon estat de conservació d'un combatent de la Guerra Civil. Al costat del cos s'hi van localitzar granades de mà de l'època i munició diversa, entre d'altres objectes. L'equip d'arqueòlegs del grup de recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia Gresèpia de la Universitat Rovira i Virgili estava realitzant una intervenció al jaciment anomenat dels Tossals entre el 9 i el 25 de setembre, quan van descobrir el soldat en posició jacent. Un cop descobertes les restes, l'equip es va posar en contacte amb les autoritats competents. Efectius de la Guàrdia Civil es van fer càrrec dels artefactes explosius trobats a l'indret. Per a procedir a l'exhumació i posterior estudi de les restes, l'equip comunica la troballa al Servei d'Arqueologia de la Generalitat i a la Subdelegació General de Memòria, Pau i Drets Humans del Departament de Governació. I a continuació, els temps dels esports.
El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar viatja aquest cap de setmana al camp de l'Ulldecona. Els caleros venen de perdre casa amb el Camarles, un dels favorits per 0-1, i de disputar un partit molt, però que molt igualat. Així, l'Ulldecona és un equip que té 3 punts més que els de l'Ametlla de Mar, però en principi ha de ser un dels equips que també estigui en condicions similars als de l'Ametlla de Mar. El Ulldecona aquesta setmana ve concretament de imposar-se per la mínima per 1-0 al Pinell de Brai. Per la seva part, la Cala, com hem dit i recordava, va perdre 0-1 el passat diumenge a casa davant del Camarles. Els ulldeconencs, els del Montsià, tenen 7 punts, però tenen un partit menys, el que finalment no es va disputar amb el Sant Jaume d'Enveja. Narcís Labòria, entrenador del primer equip, parla de que l'equip anirà a fer el seu joc amb l'objectiu de puntuar davant d'un Ulldecona el que considera un equip molt parell al de l'Ametlla de Mar.
L'Ulldecona enguany està una mica renovat, han tingut algunes baixes i ha incorporat jugadors. Suposo que mantindrà la mateixa línia que, que va tindre l'any passat, no? Perquè la segona volta la va fer molt bona. Enguany, la setmana passada va empatar 1-1 al Camarles, també. Vull dir, no ha de ser molt... empatar al Camarles a casa, doncs, bueno, també ha de ser un equipet que deu estar molt ben ficat i, bueno, també està treballat i bueno, ens anirem allà amb les ganes i la moral de sumar. Intentarem, ja et dic, fer el nostre partit quan tinguem anat a la pilota i que pateixin ells, no? Nosaltres no, en principi no mirem mai el rival o no mos adaptem segons qui jugueu, segons el que. Nosaltres intentem, quan la tenim, nosaltres fer les coses ben fetes i moure la pilota ràpid i després, quan la tenen ells, pues, intentar recuperar el més pront possible per a crear-los problemes i això és el que farem allà.
La resta de la jornada és la següent: Horta de Sant Joan, Olímpic, Móra d'Ebre, Remolins, Vítem, La Sénia, tots del Tebre, Vilalba, Corbera d'Ebre, Aldeana, Alcanar, Flix, Pinell, Santa Bàrbara, Camarles, Morla Nova Atlètic, Sant Jaume de Veja, Batea i, com hem dit, Ulldecona, l'Ametlla de Mar. I ara anem a parlar del futbol base, concretament perquè ja seran la major part dels equips de futbol base federat de l'Ametlla de Mar els que prenguin part en competició oficial aquest cap de setmana. Així, si comencem pel juvenil A, recordem que aquesta setmana empatava a 2 al camp de l'Ulldecona. Els Caleros són cinquens a la classificació i aquesta setmana, concretament el dissabte a les 4 de la tarda, aquest dissabte a les 4 de la tarda, rebran a La Sénia, un dels equips que encara no ha sumat cap punt a la competició. Pel que fa al juvenil B, els de l'Ametlla de Mar, la setmana passada que començava la Lliga van tenir jornada de descans, per tant, debutaran en competició oficial i ho faran al camp de l'Olímpic Móra d'Ebre. Concretament, el partit està previst aquest dissabte a les 6 de la tarda. L'Olímpic Móra d'Ebre és un dels equips que va sumar els 3 punts en el primer partit de Lliga. Pel que fa a la categoria cadet, els de l'Ametlla de Mar juguen a casa, concretament reben aquest dissabte a les 12:15 del matí al Jesús i Maria. Els Caleros van perdre la setmana passada al camp de La Sénia i aquesta, mentre que La Sénia va sumar els mentre que el seu rival, el Jesús i Maria, va sumar els 3 punts en el partit davant de l'Amposta B. Així, l'Ametlla, Jesús i Maria en categoria cadet aquest dissabte a les 12:15. I no acabem aquí, l'infantil de moment encara no comença, no comença la competició, però sí que ho fan els alevins. L'aleví B de la segona divisió descansa en aquesta primera jornada de Lliga, però l'aleví A a la primera divisió jugarà aquest dissabte aquí a casa a les 11:15 davant del club de futbol d'Ertusa.
I a continuació fem un darrer apunt esportiu i parlem de la secció de gimnàstica rítmica de l'àrea municipal d'esports de l'Ametlla, que aquest cap de setmana estrena ja la temporada de competicions. Recordem que 10 gimnastes de la secció es desplaçaran el proper diumenge 6 d'octubre fins a la localitat de Figueres, on disputaran la primera fase de Copa Catalana de Conjunts. En la categoria infantil de nivell 4 i aparell de masses es representarà el conjunt format per Paula Nolla, Mariona Treserres, Anna Vila, Paula Molina i Ariadna Madera. I en la categoria sènior de nivell 5 i aparell de pilota, el conjunt format per les més veteranes de la secció: Jèssica Canyagueral, Miruna Popa, Marina Subirats, Mireia Bardí i Carla Canyagueral. I després dels esports, com fem habitualment, repassem l'actualitat d'aquest divendres 4 d'octubre en forma de titulars. Avui començàvem l'informatiu fent boca de cara a les jornades gastronòmiques que s'encetaran d'aquí a una setmana. L'Ametlla de Mar posa en valor el peix de la llotja amb les jornades gastronòmiques que tindran lloc de l'11 al 20 d'octubre. També en l'àmbit territorial destinàvem tot un bloc informatiu parlant de la crisi sísmica. Nou terratrèmol de 3,7 graus a la costa de Castelló després d'una nit amb 3 sismes de petita magnitud. Espadaler insisteix en reclamar la màxima informació sobre l'activitat de l'últim mes al magatzem Castor. Aquest darrer sisme ha tingut lloc a 4 minuts de 3 quarts d'11 del matí d'avui. Missatge de tranquil·litat d'indústria als polítics ebrencs davant la crisi sísmica. Es confirma que la plataforma Castor està aturada des del dia 16 de setembre i no podrà tornar a engegar sense plenes garanties de cap més incidència. És cridassada monumental a Vinaròs per demanar el desmantellament del Castor. Ahir, unes 1.500 persones es van concentrar davant de l'Ajuntament, on van fer una sonora cassolada. Dia històric des de l'Aldea. Foment obre la variant de l'Aldea després de 4 anys d'obres. La carretera allunyarà d'un cop el caòtic trànsit de vehicles pel nucli urbà del municipi del Baix Ebre. La inauguració va tenir lloc ahir i va encarregar-se també de la inauguració la ministra Anna Pastor, la ministra de Foment. Troben les restes d'un soldat de la Guerra Civil en un jaciment d'Aldover. L'equip d'arqueòlegs que treballava al jaciment ha exhumat el cos segons la normativa i la URB custodia ara les restes. En l'àmbit esportiu, el primer equip de la Cala viatja a Ulldecona amb la intenció de sumar per a no quedar despenjat. També us hem informat en l'àmbit esportiu aquest divendres dels pròxims partits del futbol base i també de la secció de gimnàstica rítmica de l'àrea municipal d'esports, que aquest cap de setmana estrena la temporada de competicions. I és que el diumenge 6 d'octubre aniran cap a la localitat de Figueres 10 gimnastes de la secció. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest divendres 4 d'octubre. El control de so ens ha acompanyat Imma Brull i us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana.